Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I han connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, l'USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Albise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
Passen 3 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Alícia Puig, expert en polítiques climàtiques. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal?
Hem estat una mica precipitats, eh? Hem estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
No serà que no passen coses? No,
estàvem parlant de futbol, aquesta
compte,
gent.
Compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, més tu has fet Espanyol.
Jo vaig fer 5 anys seguint de l'Espanyol.
Recordes sí. Alguna temporada que no hi hagi algun motiu concret pel patiment? O sigui, la salut cardíaca dels seguidors de l'Espanyol és molt robusta.
Això també és veritat. Sí, també és veritat. Jo en aquells 5 anys vaig fer 2 classificacions per la UEFA. No, i una Copa del Rei, la Mestalla 2000, perquè... vull dir que encara vaig agafar uns anys en què vam...
Potser has de tornar.
Des que estem a Cornellà hem tingut una única classificació europea i, en canvi, 2 descensos.
No, és que jo vaig fer Montjuïc, eh? Vull dir, és la prehistòria, eh?
És que va ser una mala idea.
L'últim any que vaig fer jo.
Va ser una mala idea fer el camp, perquè això d'estar de lloguer, això en sap molt l'Alícia, ens sortia bé de preu i ens va permetre anar a Europa, guanyar copes.
Ets tremendo, Joan.
Era una bona idea.
També és veritat que no sabíem, com els preus d'estadis no estan regulats, si ara us haguéssim pujat el preu i pagaríeu el doble, i estaríeu pitjor.
Bueno, sí, com que tot l'establishment és culer, és possible que això ens hagués passat. Sí, sí, sí.
Ja hi som, escolta'm, ja està, ja està. És que no cal ni proposar tema. És només de saludar. Només saludar i proposar i ja s'enganxen tots dos. Va, a veure, anem a temes més seriosos, o no? Què és aquesta mirada cua d'un Santi Villas? Bona tarda.
No, és que estava mirant el rellotge, ja si porteu 5 minuts està molt bé. Podeu continuar, perquè aquest tema dona per molt. L'únic que canviaria jo la música, posaria violins, perquè realment aquesta música que has posat no fa com de nostàlgia, i ells estan allà quan jo feia l'Espanyol. Ara ja soc una estrella de Catalunya.
Sí, sí, vull una estrella estrellat.
Perdona. És que sempre et fas de menys, així no arribaràs mai lluny.
És que no vull arribar més, ja està.
Per què no? Això és el més important que es pot fer aquí a Catalunya Ràdio?
No, home, es poden fer coses més importants,
tipo,
però si ha de voler.
Un podcast?
Si ha de voler.
Ja, bueno, però vull dir, és igual, després et convencen. Però quan tu arribes i fas això, com es diu aquest programa? No. Posa-m'ho, per favor, el dibuix aquest. Posa'm a la pantalla.
Mira que és fàcil.
Al mig Catalunya, migdia, ara m'han recordat.
Molt bé. I sense el cartell, que dius tu, eh?
Exacte, exacte. No, és que si m'hi poso... quan arribes a fer això, a Catalunya, migdia... Ja és un topall?
Depèn, cadascú té els seus...
Però, a dintre de la pròpia cadena, vull dir.
No,
si després et poden dir que substituir a la Melero, però
no,
vull dir,
però
no
vull
seria
dir,
el cas.
Vull dir, la gent que, per exemple, fa esports, doncs potser el seu somni professional és narrar el Barça, per exemple. Qui fa informatius,
sí,
doncs
home,
igual és fer el migdia...
Els que fan esports, els que acaben tots Catalunya fent el matí de la ràdio, els que fan esports de Barça.
Algú altre pot aspirar a fer el matí, nosaltres a fer la tarda a Catalunya Ràdio...
Però seria el més important. El matí o això...
No, a veure, si cap d'informatius a Catalunya Ràdio és bastant al top, no? Què més pot ser?
A Catalunya, director. Fins i tot a Catalunya.
Home, pot ser director de la ràdio, pot presentar el matí de Catalunya
sí,
Ràdio.
No crideu amb el temps. Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Ja
tu voldries ser director de la ràdio?
No.
I subdirector?
No, no.
Ah? Bueno, no, no. És que això també ho anava a parlar, perquè clar, aquí... Jo et volia fer una pregunta. Quan jo no vinc,
sí,
ve un home més que jo, perquè quan no ve l'Oriol, ve el seu... Digueu que és més. Saps? Vull dir...
Qui seria el teu superior?
O sigui, diguéssim...
Aquí hauríem de trucar.
Dintre d'aquest tema, d'això que faig jo, sí, encara no sé el que és... si jo no vinc, ve algú que és més que jo o menys que
no,
jo?
No, però aquí, o sigui, nosaltres no hem triat. O sigui, que el Ferran sigui superior a l'Oriol és perquè el Ferran és en la seva empresa, en el seu diari.
Bueno, però això està molt bé.
Aquí, per nosaltres, el Ferran i l'Oriol estan en igualtat de condicions.
Oh, però està apuntant i el diari també ho estem, eh? Vull dir, perquè som com una pilimili.
El subdirector i el director són... No deveu cobrar
però,
el mateix.
Escolta, està dient una cosa que m'agrada. Per què no fas comiat?
Més o menys, mira, faig una... Mare de Déu, qui ho paga, això?
Qui
ho paga?
Que faig una crida.
L'empresari, Marc Bastés, l'editor del diari.
Pues escolti, per favor, diferenciï els sous, eh?
Una abraçada.
Però que pugi els cap dalt.
Exacte, cap a dalt.
No, cap a dalt.
Una abraçada, Perquè ser editor és una cosa molt dura.
Que jo porto molts anys a Mediaset que aquesta gent ha d'anar a fer col·laboracions per arribar a final de mes, per favor.
Aquest home proposa una cosa que estic molt a favor.
Què
porta un dia Liu Forn a la vegada amb ell,
sí,
i que es trobin els dos.
Però era el què?
Però què és? Batalla de cerques? Com es diu la secció que fa jo de cerques?
Batalla de gallos.
Dèria.
Cerques, deia ara jo. Batalla de dèries.
No sap el nom del programa, no sap el nom del presentador, no sap la secció que fa.
Bueno, és que ara...
Què?
Vull dir, avui he pensat, dic, bueno, vaig al gimnàs i després vaig a la ràdio. Pues ja m'ho la passava, eh?
Ja havies marxat.
Ja m'he estat barat, ja dic, me cago en la... No, però és que no... Jo els dimecres és un dia horrible.
Va.
Avui m'ha escrit el director de A3Media,
sí,
per donar-me l'audiència, a les 8 menys 5.
I què tal?
Bé, però jo li he dit, mira, José Antón, jo... És que els miércoles... Posa-me la més alta la música perquè, mare de Déu. Els miércoles... Jo he de donar 2-3 passes entre el llit i on tinc el mòbil per anar a mirar l'audiència. I crec que em compraré un pijama taronja perquè sembla que vaig al corredor de la muerte. O sigui, em compraré un pijama taronja per aixecar-me, perquè és horrible.
La idea de posar una tauleta de nit amb el mòbil i no tenir que fer les 3 passes...
No, el poso lluny perquè diuen que després et fa unes ones al cap.
En sèrio, que tot això t'ho creus?
Bueno, no sé si m'ho crec, però vull dir... tinc totes les pastilles, jo, a la tauleta de nit, que sóc quasi terminal.
Totes les pastilles, carai, escolta.
Fatal, això, eh?
Clar, tinc moltes pastilles. Per què tinc que fer? Perquè tinc colesterol. Sense menjar jo tomàquet, saps què vull dir? Perquè el genero jo. Jo només genero que coses que no van a cap lloc. Llavors, tinc que prendre unes pastilles, una altra. Després m'he comprat un tensiòmetre, també.
Carai, no miris la tensió.
És que si pues ara me la miro.
T'angoixaràs.
Me la miro veient...
Ara cada dia estaràs
saps
mirant.
Saps què faig? Me la miro i me la prenc bé, i després poso Horizonte i me la torno a prendre.
Però entens, entens el que
està dient? I va pujant, no? Allò va pujant,
no? Jo trobo
no?
que això està molt bé. Veure, sí. veure els programes amb l'atenció. La,
rebo un missatge que no és per mi, és per Joan López d'Alegre, que és Iuforn, que diu, a mi no m'emmerdis, que jo sóc un senyor gran. La idea ha sortit de López d'Alegre, jo no he tingut res a veure.
No, i a més, vull dir, xulo, i a més una cosa sí. que jo crec que s'ha de considerar, perquè l'única persona que fa aquesta secció de l'Èria aquí, que no n'escolta cap d'altre, sóc jo.
Sí, sí.
Perquè tots els altres ho saben tot.
Mira, jo és que no tinc temps. Les deu estar
sentint. Clar, t'està escoltant.
Fins i tot,
jo, o sigui, és que no me'n recordo ni del nom del presentador quan estic aquí. Imagina't escoltar-la a l'hora de la tarda.
No, és que si els de l'EGM t'entrevistessin a tu, no ens comptaria.
M'han entrevistat dues vegades.
Ah, i quins noms dius?
Bueno, pues mira, una vegada va venir una...
Ah, és que ara traurem aquí l'entrellat. Si ni els col·laboradors de Catalunya Ràdio diuen Catalunya Ràdio quan els entrevista l'EGM...
Diu, sí, jo escolto l'Antoni Bassas, el Manuel Fuentes.
Vés a saber, vés a saber.
Jo va venir una vegada i després va venir una altra vegada. També t'he de dir que les que consulten a l'EGM que van per casa, aquella senyora sabia ni català.
Ja, ja.
Bueno, d'aquella senyora tu deies Catalunya... no sé... Òscar Fernández, deies, per exemple. Bueno, apuntava. Vull dir, no et pensis, jo em vaig quedar una mica parat. No sabien res.
A mi m'ha entrevistat una vegada a l'EGM i vaig dir la veritat. Jo escolto RM Ràdio.
Molt bé.
RM Ràdio què és?
Justo Molinero.
Ràdio Mataró, no?
És que RM Ràdio era Ràdio Mataró, i històricament està al costat de casa.
Doncs jo vaig dir, i vostè a què se dedicava? Vaig dir jo, estilista.
Clar. Enganyant la informació.
I aleshores jo li vaig dir tot el que li havia de dir, no et coneixia tampoc, crec que no vaig dir Òscar Fernández, ara és el primer que diria.
Home, clar. Però si no, que no te'n recordaries. No te'n recordaries el nom.
Mira, senyor, a més...
Vaig allà els dimecres al migdia a un programa que no sé com es diu, amb un presentador que no sé com es diu, i l'emissora ben just.
A més, sempre ha sigut la mateixa persona. O sigui, no m'ha canviat l'enquestadora. Sempre ha sigut la mateixa senyora. I una vegada que volia fer de la ràdio, que no, i diu, no, de la ràdio lo haré mañana.
Ah,
ahora hago de las revistas.
No.
I llavors em va començar a dir, i que usted lee, por ejemplo, la revista, pues no me'n recordo, Burda. Bueno, dic, Burda. Però usted no ha visto que aquí tenemos el... Mire las revistas que tengo aquí.
Ah. El Hola.
Que son todas en inglés, de esto de decoración. Esto yo no lo leo, ¿eh? Yo leo esto. Ah, pues estas no las conozco. Pues mire, se las. La vais a disallar al sofá un rato.
Porque era la IGM a nivel español y a nivel internacional.
Sí, pero claro, que ya eran unas revistas que yo no sabía, no las conocía. Con de...
El Pronto.
Al Pronto també me'l va treure, però clar, al Pronto jo crec que surt hasta un altre dia, no? No sé. No surt el dimecres, crec que no el veig. Bueno, escolta, que estic a 12, encara... No, perquè jo avui l'he dit a la teva redacció que volia parlar de què m'he tret del Twitter.
Ah.
Perquè...
Vas com tard, no? Perquè hi va haver com una onada de gent que va deixar Twitter.
Sí, però torna, no? Jo ara estic com amb la desintoxicació i clar, estic en un moment com que de repente és com que vull tornar a entrar.
Ah.
Saps? Ara, clar, tu ara imagina, per exemple, jo abans...
Tens fomo ara.
Ah. Bueno, tinc això que vaig, miro i dic, bueno, ho faig o no ho faig? També et dic que no sabria ni com entrar perquè no me'n recordo ni de les claves. Vull dir, jo a Facebook potser tenia 5 comptes de Facebook perquè m'oblidava els comptes de les d'aixòs i me n'havia una altra. I aleshores em feien com preguntes això per de seguretat, però clar, també vaig trobar que era una cosa molt original. Em fotien una foto d'una persona que jo coneixia, imagina't una foto teva, però que tu estàs amb 6 amics teus.
Diries John Kennedy.
Ja, vés a saber el nom que et diria.
No, estaves tu, imagina't una foto teva amb 6 amics teus, i em deien, ¿quién es este? Però no eres tu, l'altre, un amic teu. Què cojones ha de saber jo que eres un amic teu? No podia entrar mai. I ara no sabria entrar. Però tinc aquesta cosa com... Clar, jo m'ho he tret perquè t'insulten molt.
Però t'insulten molt, a tu.
Bueno, a mi directament no.
Pues ja. Perquè no ets jo.
Però m'insulten molt. I aleshores ho he trobat. I, clar, i la gent entre qui insulten són molt faltons i fan moltes faltes. És que tot és horrible de llegir. És que no. I aleshores vaig dir, bueno, pues m'ho trec, a veure si aguanto.
Si voleu, també és una opció.
Si no surt la secció, podem fer com cada setmana em pregunteu.
Vale.
Com va la desintoxicació, com si estigués jo a la Betty Ford, saps? Com si de... Aquí no ha parlat ningú. Que...
No, parleu. Doncs ells com ho veuen, això de quedar-se o no a les xarxes?
Ensenyor el director. El director que cobra igual que el subdirector, per favor, que digui alguna cosa.
Jo estic...
Cobres-ho?
No, tu, Bornei. Ara no t'ho trauràs de sobre, ja, eh?
Sí, ara el capitalisme m'assetja. I em busca les contradiccions i no sap que la gent progressista sempre acceptem tenir fins a 5 contradiccions. Jo sempre estic a la tercera.
Ets progressista.
Jo sí, com tu. No. Una mica més.
No us encalleu.
No, però és un debat mono,
no,
eh?
Estan mirant-se bé. Tu i jo podem anar a passejar i ells dos aniran aquí fent això que fan i fins als 4.
Segueixo a Twitter perquè no tinc més remei. I perquè jo crec que pels periodistes és un aparador que cada cop és més tòxic i que t'aporta menys, però crec que tenim com la sensació de que hi hem de ser, entre altres coses, perquè no hi ha una alternativa, perquè va sortir quan La Vanguardia i alguns altres mitjans van deixar Twitter, hem d'anar a Blue Sky. Sí. No? I tots ens van posar Blue Sky, però la cosa no acaba d'arrencar.
No arrenca.
Jo hi soc a Twitter, eh? Sí. A X. Sí que és veritat que soc molt menys actiu del que era fa uns anys, pràcticament no faig piulades.
Però això suposo que amb tota la vida, no? Perquè, clar,
jo he posat
gran...
un tuit, ara abans de venir.
Jo em poso algun de tant en tant, molt més de tant en tant del que feia abans, sí que llegeixo molt, sí que algú fa alguna crítica, allò, a mi, afortunadament, bastant educades, no d'allò, i després també selecciones, i jo trobo molta gent interessant, moltes aportacions que són interessants, moltes crítiques que estan raonades i fonamentades, i que fins i tot et poden fer repensar del que estàs fent, i d'altres que no, però com a la vida real, que també
però
troba gent...
Però tu tens comptes que la gent es baralla?
No, jo tinc el meu, jo no en tinc...
Però tu, per exemple, poses algo...
Sí.
Clar, jo ara l'altre dia pensava, per exemple, hi ha una qüestió que jo trobo que també n'ha de considerar. Vull dir, quan tu tens, això m'ha passat a mi, diguéssim, a nivell professional, quan tu tens un compte amb molts seguidors que són els teus,
sí,
tu has de parar una mica de compte del que poses allà.
Va.
Perquè el que poses allà és al teu favor i va en contra de l'altre. Aleshores, o sigui, jo, per exemple...
Per què en contra de l'altre?
Però també pot ser neutre.
Perquè tu, per exemple, jo ara aquesta setmana m'he trobat en una situació que a mi m'ha resultat una mica complicada, que és, fas un programa de televisió, fas una sèrie de comentaris, allò és un vídeo que es fa viral, i aleshores això la premsa ho recull. Clar, però si tu ho poses, diguéssim... Ara imagina't que jo... Tu imagina't, per exemple, que jo, el vídeo que el Marc va anar a fer el programa a l'Hormiguero, va sortir escaldat aquella nit i l'endemà no. Això ho recull la premsa. Si jo agafo aquest vídeo i el poso al compte del Marc, jo aprofito els meus seguidors, diguéssim, del programa per humiliar en aquell pobre home, el Pablo Motos, perquè tots van en contra. Jo aquesta setmana que m'ha tornat a passar trobo que la gent que té aquests comptes, si la premsa vol dir alguna cosa, però tu has de veure molt compte en com utilitzes tu a la gent amb el teu favor i en contra de l'altre. O sigui, si és una qüestió... Que tu ets enemic d'un altre, però és com si tu ara, per exemple...
Però és que al final les xarxes socials no deixen de ser un canal de comunicació amb la gent. I per tant, els has de tractar exactament igual que quan et poses davant d'un micròfon perquè et fan una entrevista. És que tu, quan tens un micro davant i estàs sent entrevistat, no parles igual que quan estàs amb els amics prenent una cervesa? Perquè amb els amics ja es dona per fet que estàs emetent unes opinions que són personals i que igual en públic no faries sobre algú altre. L'equivocació que jo crec que és utilitzar les xarxes socials per dir les coses que no vols que se sàpiguin o que no vols que s'interpretin com un atac a un altre. Si no vols que s'interpreti com un atac a un altre, no ho diguis, perquè allò no és un comentari privat teu, és un comentari que estàs fent públic.
La interpretació de les xarxes socials jo la trobo molt justeta, diguéssim. O sigui, hi ha coses que la gent no les entén molt bé, eh?
Bueno, això, aquesta és una altra.
Aquesta és una altra.
Però jo et dic, jo he rebut molts comentaris, moltes crítiques...
De la meva secció, per exemple, què diuen?
No, ja força...
Fatal.
Bé.
No,
jo m'he estat documentant abans de venir, perquè, clar, com que jo sóc habitual dels dijous, venia el dimecres, m'he estat documentant, i la teva secció la deixen per terra. No recuperis les contrasenyes, en sèrio.
Sí, però és que podria ser.
T'està prenent el pèl.
No deu saber ni el que fas els dimecres al Ferran.
Però si jo he vingut amb ell una vegada, no te recordes?
Sí,
no, que hi havia també un senyor que bevia...
Sí, kombucha, perquè vas venir un divendres, em sabia, Miquel Àngel Escobar. senyor que tenia aquí. Que sempre, sempre pren kombucha.
Kombucha de pera.
Quan vas estar junts em vas començar a preguntar coses, com si jo fos l'Oriol de la Isla de les Tentacions i de totes aquestes coses.
Bueno, m'acabes de dir que sou com un glaucard. Un glaucard, deu ser.
Però els gustos televisius són molt diferents.
Tu no has vist mai una hoguera de confrontació.
Ho vaig saber per ella el que
era. Això ho sap el teu subdirector.
Però això
és un superexpert. És un expert, és un expert, absolut. Sí. I ara està molt amb aquesta de TV3 de la Dulceida.
Home, és que aquesta no l'hem comentat també.
Aquesta no l'hem... Mira, això ho has de portar la setmana que ve, que s'ha
cancel·lat amb això.
Home, és que ara està amb la gran cita.
La gran cita.
S'ha fet molt bé,
aquesta senyora.
Un day, el primer dating de TV3. Bueno, ja no es diu TV3.
Jo soc molt més modest. Abans de venir, just, he vist un vídeo a X en el que l'Omar Montes, que és un senyor que a mi em cau molt bé...
Sí, ho vaig veure ahir, ho vaig veure a Twitter, veus?
Ha explicat que ara és germanastre del Lamine Yamal.
Ho serà.
Ah, sí, serà. Sí,
perquè quedat, la mare diu que està embarassada del pare.
M'he quedat impactat, perquè he pensat, mira, el podem fer fill adoptiu de Mataró.
Saps que jo he pensat que era fake?
Montes, i ja serem una ciutat ideal.
Bé, Sorell dient-ho, vés a saber.
Clar, que és fake. Ho ha fet per tapar que ha deixat prenyada una tia 3 mesos després de ser pare. I llavors ha tret un altre tema per fer la broma. Home, evidentment que és fake.
Perquè, a més, les declaracions, ni tan sols per segons quin, no eren defensables. Perquè deia, ara estoy muy preocupado porque mi madre igual se va a Barcelona i quién me hará la cama y quién me hará la comida.
Ah, però jo no crec que aquest tio diu això.
Jo ho poso més seriosament en dubte.
Tu eliges creer.
No, jo escolto aquest personatge que també va anar com el Marc, el Pablo Motos, no fa gaire.
Són molt amics, fan boxa junts.
És un personatge absolutament brutal. Té la millor frase que jo he escoltat en molt de temps.
Això que Omar Montes quan... estem parlant d'Omar Montes, eh?
No, bueno, vaig a dir una cosa.
Omar Montes té una gran frase, una cançó amb Camela, jo sóc molt fan de Camela.
No, aquest home és que és un pou d'excentricitats.
Sí,
a veure, digues la frase.
La frase que té l'Omar Montes, aquest home va guanyar...
Jo vaig haver de fer un Google per veure qui era.
Va guanyar un concurs d'aquests que fan a la tele i diu, bueno, diu, i com estàs? I ell diu... Estic molt content perquè en realitat jo tengo la intel·ligència justa per a passar el dia.
A veus?
I vaig trobar que la frase
que
estava molt bé i el tio em va semblar entranyable i des d'aleshores em cau molt bé i ara em sap greu que sigui mentida.
Jo vaig fer una recerca i vaig trobar que era cantant i vaig trobar que havia fet Gran Hermano VIP i vaig pensar que els VIPs ja són molt discutibles.
No, Gran Hermano VIP no, jo crec que va fer la Supervivientes.
No sé, però
que
un VIP.
Que es va fer amic de la Pantoja.
A mi m'ha cridat el VIP. El VIP com
Marinero de luces. VIP,
no? La Pantoja Marinero de luces, sí.
Oh.
Escolta'm una cosa, jo crec que hauríeu d'anar, diguéssim, a l'equip de guió d'aquest programa, quan són? Ja varios, suposo, no?
No et pensis, eh?
Tampoc tens equip, fill.
Home, tota la redacció d'informatius, per totes les notícies.
Tota aquella gent que passo jo.
Té un equip de 200 persones.
Home, 200 no,
treballant per Òscar Fernández.
Un moment.
La gent s'ho creurà i llavors dirà, 200 persones tenen els informatius.
Quan vagi al Parlament, que li dius tu cada setmana, llavors li preguntaran que què foten els 200.
No, és que no són 200, és que no són 200, és que és mentida. És que
bueno, el que jo anava dient és que jo trobo que ja es dedica a les presentacions dels dels teus tertulians han d'anar incloent coses. Ah. Per exemple, el professor de, com diu això, de la seu...
De la Universitat de Bat Oliva Seu. Sí.
I fan de Omar Montes.
Ah, val.
O sigui, jo trobo que has d'anar incloent elements, no?, que vagin dibuixant el personatge, clar, perquè si tu de repente... Clar, així no t'ho trobes de cop, lo de Camela... És que en qualsevol moment ens canta una cançó de BK.
No, deixem-ho estar.
Històries d'amor.
Deixem-ho aquí. Jo crec que no
podem
superar. Bueno,
pues una altra merda de tema...
És que no s'han agafat gaire, eh? Només el Ferran s'ho pres seriosament, eh?
A veure, perquè hem desvariat, o sigui, ens has donat 10 segons.
Perquè no us agrada
BK, eh?
No,
és que no.
Deixa Twitter, què?
Avui jo crec que era el dia...
Perquè hem saltat Omar Montes. No, jo crec que... Bueno, no, bé, jo segueixo a Twitter, és el que hi ha, no ens agrada el propietari, però és el lloc on hi ha la gent que admirem, està bé llegir-ho, els mitjans, tal, no sé què, jo segueixo a Twitter. A mi ningú em coneix i, per tant, ningú m'insulta, llavors visc molt bé, saps?
Com a la vida real també hi ha gent que no és recomanable, com a la vida real. O sigui, al final no deixa de ser una representació en petit de la vida real, i depèn de com tinguis configurat l'algoritme i tot plegat, doncs és més suportable o menys suportable.
Però jo he de dir que era el tema que portava menys preparat, s'ha notat molt.
Sí, s'ha notat una mica.
En relació als altres, potser, sí, i tot, sí. No? És que gens.
Però ara te'n vas al gimnàs,
o sigui, jo anava venir, anava pujant les escales, i ara va dir...
I ara on te vas, al gimnàs, al polo, o sempre vas a llocs d'aquests?
No, ara me'n vaig, que tinc la reunió, que tinc la, una reunió que demà tinc que gravar.
Ah, carai. Una feinada de por, home.
Que la setmana que ve ja em posen publicitat, eh? Llocs de 12 minuts, eh? Llavors la setmana que ve.
Els multipremiats...
La setmana que ve, dimecres, m'haureu de replegar aquí del terra. Perquè tindré dos blocs de publicitat de 12 minuts cada un.
Imagina't el tema que portarà. Si avui bueno, cansat de portar-te un que no se l'ha preparat...
No, la setmana que ve ja tinc el tema.
No te'n recordaràs d'aquí
dimecres. No, és que no en faré cap, perquè estaré destruït.
Ah, molt bé.
No, però fes la gran cita, i així estem contents, que nosaltres ens l'hem vist. Segur que l'Oriol també.
Sí, no,
ho defensem entre jo i l'Oriol, no pateixis.
Sí, jo us
cita, apunta-t'ho.
La gran cita ho he de veure, també. Vale.
Mira tu, et distraurà.
Però amb tanta il·lusió no, eh? Veus?
Fes-me cas, et distraurà.
Està bé, eh?
Està ben feta.
No, home, ben feta, no ho dubto.
No,
que
però vull dir que tu, que has consumit molta tele, igualment té un punt que dius, escolta'm.
Sí?
Sí.
Doncs vinga, la gran cita.
Sí, té crítiques molt bones,
sí,
aquest programa.
Sí, sí.
Sí? Jo també, eh? I...
Bueno,
me'n vaig que tinc calor. Adéu.
Vinga, adéu, adéu.
Perdona, tinc, porto alguna taca? És que l'altre dia
no,
em va dir...
No, me'n vaig que tinc calor, em sembla que de les meves comiances allà com una diàloga.
L'altre dia, tots ho saps que l'altre dia vaig passar per aquí amb aquesta gabardina.
Sí, et va dir que estava
tacada. Que tenia una taca.
Sí, 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 i que de seguida vas anar a la tintoreria.
Vaig a la tintoreria, allà la vaig deixar.
El tinte.
I ole.
I ara passaré, donaré la volta perquè no ho vagi ser, que no ho vegi. Saps que no em digui
res. Què més vols? Soc el teu assessor estilístic.
No, sí, molt bé, perquè a més estava darrere un botó que no ho havia vist mai.
Veus?
Adéu,
Santi. I de pas
me'n
vaig assegurar el botó.
Torna-hi.
Bueno, adéu,
fins la setmana que ve. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i anem a temes seriosos.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros en 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Xirrupipi.
3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, amb el Ferran Casas i amb l'Alícia Puig. Ara us trec els temes que hem parlat a la primera hora del Catalunya Migdia, però vull fer una mena d'exercici. Veu estar molt pendents, ahir, de Florentino Pérez, o no?
Entregadíssim.
Entregadíssim, eh?
Jo he vist a posteriori tota la roda de premsa sencera.
Jo he vist només els millors talls que sortien així a Twitter.
El serial del Madrid ha continuat aquest matí i continuarà les pròximes hores, tot i que és impossible superar la roda de premsa d'ahir a la tarda del president Florentino Pérez. Avui l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sortit en defensa del seu president. Assegut a la mateixa sala de premsa, l'entrenador blanc no ha volgut entretenir-se gaire en el detall de les paraules d'ahir de Florentino, només ha volgut defensar-lo, dient que qualsevol madridista que sentís ahir el president estaria d'acord amb ell, que defensa els socis, que sempre vol guanyar i no accepta que ningú li digui com ha d'actuar.
Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo, pero este club, bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
Arbeloa de seguida ha passat a parlar de l'anomenat cas Negreira, del qual també va fer referència ahir Florentino Pérez, i ha tornat a insistir que encara no se sap tota la veritat, diu Arbeloa. Entre les declaracions de Florentino Pérez ahir, dient, entre altres coses, que les lligues que no ha guanyat el Madrid amb ell a la presidència són perquè els hi han robat, i les d'Arbeloa d'avui, tornant a treure el cas Negreira, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, doncs diríem que se n'ha atipat i ha respost.
Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
Això continuarà, perquè ara em deies, Ferran, que aquesta nit al Chiringuito hi ha Florentino Pérez.
Al Chiringuito i, clar, promet molt. Sí, entrevistat per Pedrerol.
No, és insuperable. No sé. Jo crec que avui farà un exercici de contenció.
Lo d'ahir va ser molt heavy, Joan.
Sí, sí, és que jo, per això t'ho dic, jo crec que és insuperable.
Però expliqueu-nos pels que no entenem bé aquest món. Per què és absolutament tan... O sigui, jo penso, què va sortir a dir? No va anunciar res més que feia eleccions.
Va sortir a desfogar-se.
Sí, no. Això sí, però...
És a dir, l'excusa era dir que faria eleccions, però jo crec que vam veure una persona absolutament governada per la ira i per l'ego, i que va ser molt cru. És a dir, va ser molt cru una persona, doncs, de 79 anys, que no té contrapesos ni dins el club, i és possible que tampoc en altres àmbits, ni al món dels mitjans de comunicació, i que només ha tingut gent al seu voltant, doncs, que l'ha lloat i que l'ha aplaudit, i que de cop és com que el treuen de la vitrina, no? Perquè aquest senyor feia 15 anys que no feia una roda de premsa, i es mostra amb totes les seves febleses, totes les seves debilitats, i la veritat va ser al·lucinant. És a dir, perquè hi ha un tipus de personatge públic que si constantment està fent rodes de premsa, entrevistes, està compareixent, parla molt, doncs ja li coneixes una mica, no?, les mancances, ja veus per on va. Però amb el cas de Florentino, que com deia, estava en aquella vitrina sempre protegit, només intervencions llegides, i que de cop vegis això, no?, com fa anar malament el micròfon, com no troba les coses al telèfon, com no para de remoure papers, com té un discurs absolutament inconext.
Mira, algun moment em va fer patir.
Sí, com va repetint, sí. Com va repetint les coses... I veus, no? Doncs això va ser molt cru, va ser molt espectacular, i després, evidentment, tota la victimització, sempre la culpa és dels altres, mai parlar en primera persona del plural, sinó sempre en primera persona del singular, m'han robat a mi, set lligues. No, no. Podria dir, ens han robat, no? Que seria igualment discutible. No, m'han robat a mi. Jo sóc el millor president de la història.
Me da vergüenza decirlo, pero iba a dir 5 o 6 vegades. Escolti, si et fa vergonya, no ho diu 5 o 6 vegades.
Jo he llevado el futbol gratis als nens de l'Àfrica. Va ser un festival.
El que passa que jo crec que... primer, perquè, clar, per tothom, Florentino Pérez és el president del Madrid, però, disculpeu-me, eh? Per entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir, des d'un punt de vista del personatge, s'ha d'entendre i s'ha de veure qui és Florentino Pérez. Florentino Pérez és el propietari d'una de les 5 grans companyies constructores, no d'Espanya, no, del planeta Terra, sí, sí, perquè ens entenguem. O sigui, és una de les 5 grans constructores mundials, sí, sí, que es diu Aviat. És una persona que dirigeix una empresa que en aquests moments està treballant sobre actius que superen els 100.000 milions d'euros. És un personatge que fa 26 anys que és president del Real Madrid. Ja sé que els culers em direu que no, però el Real Madrid és un equip que té 600 milions de seguidors, segons diuen els papers estudis que fa la FIFA, a nivell mundial, i que té un palmarès que a la resta d'equips del món els agradaria tenir a qualsevol. Aleshores, un personatge d'aquestes característiques, d'aquest impacte econòmic, social, en concret, en positiu, perquè els hi dona feina, perquè genera riquesa, amb la vida de, m'atreveixo a dir, milions de persones, de cop i volta, es converteix en un personatge absolutament fora de control, caricaturesc, de tabernacle, que dius, com pot ser que algú que en principi té aquesta intel·ligència, aquesta trajectòria, no sàpiga medir les conseqüències de lo que va fer ahir la tarda. I com algú amb un recorregut com aquest senzillament esfonsa tota la seva reputació d'una vida guanyada, des del meu punt de vista, justament i merescudament, en una hora. I com es pot tenir tan poca intel·ligència emocional? I, sincerament, jo que crec que Florentino Pérez no és idiota, crec que aquest dematí, quan ell mateix hagi vist el vídeo, quan algú del seu equip li hagi dit, escolti, miri vostè això...
El meu dubte és si algú del seu equip li diu això.
Exacte.
Per això, penso que el que avui faci amb el Josep Pedrerol serà un exercici de contenció i una recollida de cable, perquè no pot ser que algú d'aquestes característiques perseveri amb un número com el d'ell, que jo estic d'acord amb tu. Feia patir. Amb moltes coses, i tenen exactament la mateixa edat, semblava Donald Trump quan està a la sala de premsa de la Casa Blanca fent aquelles rodes de premsa on estava dient coses inconexes i barbaritats una darrere l'altra.
Aquest matí sentia el Francesc Garriga, el matí a Catalunya Ràdio, que deia, ahir em va recordar a una barreja de Donald Trump i Joe Biden. Algunes coses de Donald Trump, en el sentit d'aquesta acció despòtica o de manera d'adreçar-se a les noies que hi havia a la sala de premsa, no, la niña que habla, que és muy feo, això és una... I en una altra, a Joe Biden, parlar lentitud de reflexes, diguem-ne, algunes vegades, o l'embolic amb el telèfon, o el bus remenant papers...
I després també em recorda una mica l'avís còmica i el gag i com passarà la història de les rodes de premsa dels presidents d'equips de futbol. A la roda de premsa de Núñez, quan destitueix...
Els Sangus i que les cadires volaven.
A Johan Cruyff, dels serveis metges, les cadires que volaven i els Sambuts, que va ser l'any 94.
Però que això semblava una època passada.
Ja, però...
En els presidents, però perquè en aquella època hi havia uns presidents d'aquest format, però...
No, però és que Florentino és d'aquesta època.
I les exigències sobre la comunicació i la imatge pública de l'època de Josep Lluís Núñez de les d'avui, jo crec que han canviat moltíssim. Sí. Un dirigent o un gran empresari, com era Núñez, que va ser un gran empresari, podia no tenir cap mena d'imatge pública a finals del segle XX, i a dia d'avui és una exigència imprescindible per qualsevol persona que davant d'una empresa.
Ell, diguéssim, que té un menyspreu profund pels mitjans de la comunicació, pels periodistes, i de fet ell a vegades ha comentat en privat, Florentino Pérez m'explicava ben avui, que ell, si depengués d'ell, no tindria cap de comunicació, perquè el millor cap de comunicació és ell.
Però perquè ens
puguem
entendre.
És una cosa molt antiga, pensa això avui.
Que ell digui que es pensa donar de baixa de l'ABC siguent el president del Real Madrid, i amb la importància que té l'ABC a tot Espanya, a la història de periodisme, però especialment a la ciutat de Madrid. Ve a ser com si ara apareix aquí a la porta i fa una roda de premsa dient, perdoneu l'expressió, que es caga amb l'esport i que, a més, el tancarà i que, a més, no desacreditarà en els periodistes de l'esport.
Que aquí és on ve la meva pregunta, també.
És una bogeria.
Jo us vaig fent preguntes perquè, també, bueno... No, o sigui, jo ahir l'únic que vaig veure va ser un tuit boníssim que deia qualsevol persona que es pensi que la burgesia és il·lustrada, moderada, temperada i racional, que es posi la roda de premsa del Florentino, perquè és veritat que era una cosa com molt...
Sí, 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 aquesta és l'elit del país.
Exactament, si aquesta dirigent, és l'elit del país...
Jo estic d'acord, com... vaig veure a través de Twitter que va fer el seu anàlisi Manolo Lama a la COPE, sí, que deia, Florentino Pérez és un personatge al qual se li va tenir por, sí, al qual es va admirar, i aquí ara ja se li han vist les costures i ara comença a fer pena. Perquè, és a dir, que això no vol dir que no continuï tenint tot el poder del món que té, la seva empresa és potentíssima, la feina que ha fet amb el Madrid és espectacular, perquè el Madrid que ell va agafar realment estava enfonsat, guanya molts títols.
Ell té raó.
L'època dels Galàctics, després va acabar malament, exacte, però hi va haver un moment que el Madrid era model de... Ara, últimament, no gaire.
I veritat, és evident que tot... Set copes d'Europa,
qualsevol règim en qualsevol àmbit de la vida, que dura 20 i escaig anys, en sí, què no hi ha hagut ni tan sols eleccions, perquè ha posat unes condicions per presentar-se a les eleccions que són impossibles...
Però sobretot, Òscar, ningú...
20 anys de soci.
20 anys de soci.
O sigui, ja, no, deixa estar els calés, eh?
I avalar 187 milions
d'euros. Sí, sí, però clar, 20 anys de soci.
Sobretot,
sí,
Òscar, ininterromputs.
Tants anys amb aquesta manta protectora, no? És a dir, amb aquest no està sotmès a crítica, tenir els mitjans de comunicació... Clar, avui surten molts periodistes a Madrid explicant...
Últimament, ja farà un parell d'anys que s'ha vist que hi comença a haver-hi moltes més crítiques de les que hi havia fa 5, 6, 7 anys.
Clar, però ell no hi està acostumat.
No, clar, clar.
Clar. Però quin és el problema? També perquè ahir diu que es dona baixa la BC. O sigui, no sé, l'esport o els diaris esportius a vegades critiquen el Barça. O sigui, jo no... Quin és el drama de que critiquin el Madrid?
Bueno, hi ha una sèrie de presidents de club de futbol, però també en algun moment algú que s'ha passat 20 anys al poder pot pensar-se sent president d'un país, d'un estat, d'una comunitat autònoma, etc, que ells són l'entitat, sí, que presideixen i que, per tant, la premsa els ha d'ajudar.
Sí,
perquè
però...
hi ha un moment que diu protegen el Real Madrid.
Però jo crec que
els
això...
Els polítics, protegir el Real Madrid.
Seria surrealista que això digués
als polítics no els hi passa tant, Òscar.
Home,
no, perquè
n'hi
no
ha ningú que era la porta. Això jo crec que és una cosa de dirigents esportius, d'empresaris... Sí,
perquè no s'han de sotmetre a les urnes cada 4 anys, clar.
Perquè un polític pot ser com Florentino Pérez, eh? I pot...
Bueno, l'exercici de molts anys... Es va dedicar a la política sense èxit.
No, però vull dir que l'exercici de molts anys del poder i estar molts anys en un càrrec pot tornar-te així. Però clar, jo, per exemple, avui ho comentava amb uns companys, un president de la Generalitat o un president d'Espanya, al final, cada setmana ha d'anar al Congrés o al Parlament a una sessió de control on l'oposició li dirà el que li sembli.
I cada any o cada dos anys assumeix... té eleccions, encara que no,
exacte,
siguin les seves, però
exacte,
el seu partit fa unes municipals,
i assumeix que pot controlar o aspirar a tenir la complicitat de molts mitjans de comunicació, perquè el poder és possible que ho faciliti com a palanca, però que sempre hi haurà mitjans de comunicació que seran crítics, que no tots... En canvi, amb el món del futbol i del Real Madrid aquests anys, doncs això ha funcionat diferent.
Ara sí, la contracrítica que ha de fer és un article que hizo una chica que no sé ni si siquiera sabe de futbol.
Uf, home,
si el problema de la crítica és que te la fa una dona, doncs aquí ja hi ha part del problema, diguem-ne. Bé, en tot cas, doncs avui veurem com evoluciona tot plegat abans d'aquella jornada de Lliga i que, per exemple, l'Espanyol té un partit molt important avui a les 7 de la tarda, que el Barça juga un partit intranscendent pel Barça, però no per l'Espanyol, per exemple, perquè el Barça juga contra un rival directe a la zona de descens.
Vaig a dir una cosa que potser enfada algú. Si no estigués el Girona exactament a la mateixa situació que està l'Espanyol, estic segur que avui l'Alavés guanyaria. Però tinc una petita esperança perquè nosaltres no som el Girona.
Bé, doncs és una indirecta de Joan López Alegre pel Barça, diguem-ne. 19 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb altres temes que hem tractat a la primera hora del Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Aquest diumenge i tots els festius...
El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal.
Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, 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 pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre.
Pa. Pam, 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 pam. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 3:15 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Joan López Alegre, el Ferran Casas i l'Alícia Puig. Hem parlat sobre futbol i sobre Florentino Pérez, però el tema amb el que hem començat a les dues és un d'aquells titulars que no és que sigui sorpresa, perquè més o menys ja ho anem explicant cada dia, però sí que quan t'atures i el dius i l'assumeixes, t'adones del drama. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Ho mostren les dades de l'Observatori Català de la Joventut, on també es veu com la resta, més d'un 80%, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. El més interessant és que el 50% de les persones joves està treballant i dels que tenen feina, el 80% treballen al sector serveis. De tota la població jove, gairebé el 60% està fent algun tipus de formació. Cada vegada són més els que fan estudis postobligatoris i, paral·lelament, també creix el percentatge de joves que compagina estudis i feina, que ara arriba al 39%. El lloguer és un dels grans problemes per a aquest segment de la població, que es veu obligat a allargar l'estada a casa familiar amb els pares per l'impossibilitat de llogar-se una casa pròpia i començar el seu projecte de vida. La d'avui és només una dada que mostra aquesta crisi de l'habitatge i que, a més, diu que s'ha doblat en els últims anys la quantitat de joves que no poden marxar de casa quan voldrien fer-ho per raons econòmiques. Insisteixo, no és novetat, no és sorpresa, perquè més o menys ho anem explicant, però quan t'atures i ho analitzes, realment és com per arrencar a córrer.
Sí. La setmana passada, l'IDESCAT donava unes dades que trenquen molt aquella idea de que els joves són gent displicent i que està tot ple de ninis, que, i les xifres, crec recordar, parlaven d'entenent els joves la gent entre 15 i 29 anys. I deien, parlo de memòria, però crec que no m'equivocaré gaire, que a Catalunya hi havia 291.000 joves que ni treballaven ni estudiaven, però que hi havia més del doble, més de 600.000 joves que treballen i estudien, la qual primer reconcilia amb la joventut i segona, agafant la informació que dones tu de la dificultat d'emancipar-se, el fet de que hi hagi tanta gent jove estudiant i treballant, ho fa palès la dificultat de sortir de casa per al cost de l'habitatge i per al cost de la vida, i segona, fa palès una altra cosa, que és que s'ha de modificar, des del meu punt de vista, el sistema educatiu, perquè s'ha creat un sistema a partir de la reforma de Bolònia d'avaluació contínua que premia molt la gent jove que només estudia i dificulta moltíssim els sistemes d'avaluació contínua i del treball constant a la universitat de poder estudiar i treballar de forma combinada.
Però el problema que tenim davant no és un problema del sistema educatiu, és un problema del model d'habitatge. O sigui, ara mateix el lloguer mitjà a Barcelona són 1.100 euros. La pregunta és qui es podria permetre això. No. I bàsicament hem creat un model immobiliari que el que fa és que sigui un valor refugi, una inversió que estigui donant actualment, segons el Banc d'Espanya, unes rendibilitats del 10,5%, quan invertir en empreses de l'IBEX et dona una rendibilitat del 6%, i per tant ara mateix és la font major, o sigui, és el millor lloc on pots invertir. I això, evidentment, doncs ho paguen els llogaters. Llavors és evident que amb lloguers a 1.100 euros de mitjana no hi ha ningú, i menys jove, que es pugui permetre poder-se emancipar. I a més, si sabem que des del 1945 els sous han pujat només un 5%, tenim un caldo de cultiu de que fa impossible una vida digna i una emancipació, ja no només pels joves, sinó per la gent de totes les edats. Per tant, es fa més evident que mai que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar molt més enllà. No hi ha una solució única. Hem estat 40 anys cultivant un model que ens portava al fracàs on hem arribat ara, i el que passa és que ara la situació és tan desesperada i al mateix temps no hi ha cap mesura que ho pugui solucionar d'avui per demà, sinó que necessitarem 10 anys com per poder veure resultats, que ara ens espera una dècada de gent jove molt fotuda i també seguir sent, com ens diuen les dades, la segona regió d'Europa amb la natalitat més baixa. Home, evidentment.
Sí, home, jo crec que al final les dades el que retraten és aquesta suma, aquest cercle virtuós negatiu, no?, que ens ha perjudicat tant, de la no regulació o la no intervenció al mercat de l'habitatge, la immigració, que ha provocat doncs un creixement poblacional, un canvi demogràfic, creixement poblacional, que lògicament ve a viure gent que necessita una casa, i després també el canvi d'hàbits de la nostra societat, és a dir, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, per exemple, i això, o més famílies monoparentals o parelles que no tenen fills, és a dir, la ràtio d'ocupació dels habitatges al nostre país doncs ha baixat, i això doncs fa que la necessitat d'habitatge hagi pujat, no? I aleshores doncs tenim aquestes dades, i és evident que hem d'actuar de forma integral en aquesta regulació, i que segurament doncs si mirem només una única solució que actuï sobre els llogaters, o que actuï sobre els propietaris, o que actuï sobre el sòl, o que actuï sobre la construcció, doncs no ens en sortirem, i cal actuar sobre diversos factors a la vegada.
El que passa és que administrar l'escassetat no és mai la solució. Quan tu parles de regulació, sí que no és un problema actual, un problema d'oferta, perquè
no, però també s'ha de construir.
Hi ha molta més demanda.
És que també s'ha de construir, Joan?
Que oferta, perquè es creien moltes més unitats familiars, hi ha molta més gent que demana emancipació, que no pas el que es construeix, perquè les dades de construcció són les més baixes que hi ha dels darrers anys, amb molta diferència.
Això no és del tot cert, eh? No sé d'on treus les dades.
Les dades les dona el gremi...
Ho dona l'OAC i Urbanisme, almenys a Barcelona, està estabilitzat a 2.503.000 habitatges l'any a Barcelona des de fa més de 15 anys.
La qual és manifestament insuficient.
Però tenim una ciutat que no hi cap ningú. O sigui, no tens solars per construir.
La Generalitat li va demanar a cada Ajuntament de Catalunya que poguessis a la seva disposició solars, perquè el president Illa va fer una primera promesa electoral quan va convertir-se en president de la Generalitat per construir, crec que eren 200.000 habitatges. Vale? Ja va reconèixer en aquell moment el govern de la Generalitat que aquest era un nombre insuficient en relació a lo que era la creació d'unitats familiars i de gent que es tenia que emancipar, més població que arribava a Catalunya. Per tant, si ens dediquem a regular allò que a dia d'avui és insuficient, no resoldrem el problema.
Puc fer un matís sobre això? No, un segon, però deixeu-me fer un matís sobre això. A Barcelona, per exemple, tenim una casa per cada dos habitants. ¿Vale? Aquesta mitjana és una mitjana que no existeix a Europa. O sigui, a Europa és molt més, una casa per 3-4 habitants. Per tant, realment, aquesta focalització en què tenim només un problema d'oferta és una fal·làcia. El que passa és que tenim un mercat que està usat per molts altres usos, per mals usos, des de
temporals,
però no només, vull dir que a les grans ciutats hi ha un tema en què hi ha molts negocis que estan en habitatges i en canvi tens plantes baixes buides. Per tant, tens un sistema en el qual la focalització no és aquesta. I sobretot, Joan, per un tema. Ara mateix Madrid i Màlaga estan construint més que mai i estan pujant els pisos més que mai. Astúries perd població i estan pujant els preus més que mai. Per tant, hi ha un tema en què en l'habitatge no només es regeix per l'oferta i la demanda. I això, si no s'entén, està tot absolutament mal entès. Perquè, o sigui, a part de que, bueno, entraríem en discussions profundes, no? Però el sòl és un tema monopolístic, Bàsicament, la gent està disposada a pagar el que sigui per tenir un habitatge. Per tant, no s'aplica aquesta llei de l'oferta i la demanda. I després, i això, deixeu-me acabar amb aquest matís, ara mateix l'habitatge és un valor refugi. En un moment de molta volatilitat econòmica, la gent no inverteix en empreses, sinó que inverteix en coses que no perdin el valor. Per què l'or, per exemple, ha pujat de preu un 95% en els últims 5 anys? Falta oferta d'or? Hem de treure més or? O és només que la gent està invertint en allò que saben que sempre...
Però les coses que tu apuntes que són interessants com a element de reflexió, per exemple, tu has dit lo de Madrid i el preu que puja a Madrid. Efectivament, a Madrid els preus han pujat més que a Catalunya, però també ha pujat moltíssim més la disponibilitat d'habitatge. Per exemple, el 48% dels habitatges del Plan Vive, que és un pla d'habitatge social que hi ha en el conjunt del país, s'estan fent a dintre de la Comunitat de Madrid. Per tant, és cert que altres comunitats que no estan tan regulades com Catalunya els preus han pujat més, però també és veritat que a la vegada la gent té més possibilitat d'accedir a un habitatge perquè
això...
hi ha més estoc
però tu
disponible.
Però tu t'adones que és una incongruència? Deixa'm fer-te una mini pregunta.
Deixa'm acabar de dir això. Per tant, el tema ja no és només el preu, és que hi hagi estoc. O sigui, el problema és que quan, per exemple, deixeu-me que citi una marca, quan algú a l'Idealista penja una oferta perquè sí. Vau comprar un pis, dura minuts.
A Madrid,
perquè
també.
No hi ha oferta,
Joan,
per accedir a un habitatge.
Joan, però com pots dir que ha pujat el preu a Madrid més que a Catalunya si allà s'està construint més i al mateix temps defensar-nos que el que hem de fer és construir més? Tenim un problema regulatori. No pot ser que aquí no tinguem... Absolutament. O sigui, en països com Alemanya,
tenim
on el 80%... Mare de Déu, però si m'ho t'acabes de negar tu mateix. Però deixa'm explicar-te una cosa.
T'he dit Alemanya, que era compatible una cosa i l'altra.
No, perquè dius que puja l'estoc. M'has dit, a Madrid, i això és així, s'està construint molt, perquè tenen grans esplanes on construir, o a Màlaga...
I amb habitatge protegit, en el cas de Madrid a sobre.
I està,
o sigui,
sí, però
un govern de dretes està fent habitatge protegit.
Mínim, O sigui, és com un 5% de tot el que es construeix.
El 48% del conjunt del Plan Vive.
Però és que el Plan Vive construeix molt poc. Però en tot cas, si és on més s'està construint, a Madrid i a Màlaga, i estan pujant més els preus que a Catalunya, Astúries està perdent població i pugen els preus, com em dius que és un problema d'oferta?
Bueno, Astúries...
I llavors, deixa'm acabar-te amb una cosa. A Alemanya hi ha un 80% de la població que viu de lloguer. És un mercat on els lloguers són indefinits, no et poden pujar el preu, pràcticament no hi ha desnonaments, i per tant la gent no té la necessitat de comprar i pot viure tranquil·lament en un mercat de lloguer.
Sí, és que...
Perquè aquí sembla impossible plantejar que hi hagin contractes indefinits, que no et puguin pujar
perquè
el preu...
Perquè aquí l'habitatge
menys...
és un negoci.
Exacte, és un negoci,
és
com l'or.
Que... hauria de deixar de ser
exacte.
Un negoci.
Disculpa. Hauria d'estar ultraprotegit.
S'hauria de poder guanyar la vida a la gent amb l'habitatge i haver de tenir presència del sector privat, de les empreses privades? Sí, segur. Però no hauria de ser un lloc per invertir.
En un país.
Com pot
perquè
ser?
Si no... La diferència...
Com pot ser, Joan, que doni unes rendibilitats del 10% i invertir a l'IBEX un 6%? Com pot ser? Quin país hem creat?
Contestaré les dues coses. Primer element, si la gent no inverteix en empreses és perquè a dia d'avui en aquest país muntar una empresa es converteix en un impossible burocràtic,
en
un impossible fiscal...
No, és a tot el món, Joan.
En un impossible laboral, i perquè aquella persona que a dia d'avui pretén muntar un negoci està condenat a tenir problemes. I això fa que la gent no vulgui muntar un negoci. I que per tant inverteixi en altres coses. I després el que no podeu canviar és la realitat sociològica d'un país. Espanya, i Catalunya dintre d'Espanya, és un lloc on l'administració al llarg dels anys, i perdoneu, i us enfadareu també, des de l'època de Franco, no s'ha construït habitatge social.
Sí que s'ha construït,
vale?
però no era per
habitatge social.
S'han construït 2 milions d'habitatge, no eren per patuitat.
Deixa'm acabar, sisplau. Alemanya, i això ha creat el país d'Europa on el percentatge de propietaris és dels més elevats a dintre de la Unió Europea. Altres països tenen un règim de llogaters diferent perquè l'administració va utilitzar els recursos públics per fer un habitatge social que a casa nostra no s'ha fet.
Sí, però...
El que no pots fer és carregar-li la culpa a les persones que són propietàries d'un pis que legítimament se l'han comprat i és seu, vale? I dir, no, vostè de cop i volta té la responsabilitat del
que
hagués hagut de fer
l'administració. És el que es demana a Alemanya. Sí, la responsabilitat no és només de lo públic.
No.
Oi que hi ha també un salari mínim que no només ha de pagar el sector públic, sinó també el sector privat. A Alemanya, els lloguers indefinits, que no et puguin pujar el lloguer, tot això no se li exigeix només al sector públic. Només té un 10% d'habitatge públic a Alemanya, no és a Àustria. En canvi, el 80% viu de lloguer en lloguers privats. I, per tant, se'ls exigeix al sector privat que garanteixi que la gent pugui tenir vides dignes vivint de lloguer.
Com molt bé explicat, l'Òscar. el 80% dels nanos joves en el nostre país treballen al sector serveis, la base industrial que té Alemanya, el tipus de salari, el tipus de feina, com és la formació professional dual a Alemanya, què és el que fa un nano jove que és aprenent, a la seva estructura econòmica, comparat amb la nostra, amb tota la crisi que pugui tenir Alemanya, ens passen la mà
però
per la cara.
Però que jo t'estic parlant de la
regulació. Com es crea el futur d'un jove.
T'estic parlant de la regulació d'un model immobiliari.
Que és absolutament diferent que la que tenim nosaltres.
Però això què té a veure amb la regulació del mercat immobiliari? Què té a veure això amb els lloguers indefinits?
Té a veure tot. Té a veure tot.
Què té a veure? Que hi hagi més formació professional?
Com està creada l'estructura social, què és el que ha fet l'administració alemana i què és el que aquí nosaltres no hem fet i de cop i volta dieu, no, no, el que té un pis que es foti i aquest el que té que fer és compartir.
Que es foti?
O sigui,
convertir-ho
en un país socialista.
Sempre fas la caricatura, Joan.
Socialista és Alemanya.
Sempre fas la caricatura.
Us descric sempre la idea de que teniu una obsessió, la gent que us autonomeneu progressistes, de traspassar la gent privada coses que no són la seva responsabilitat.
No, o sigui, no teniu obligació als empresaris de pagar un salari mínim. Això també és socialisme.
Sí, vosaltres que sou progres hauríeu de veure, és d'una profunda injustícia social.
Ara baixaré els micròfons perquè hauríem d'acabar, sí. Perquè queda un minut per arribar a les 4. Per tant, després, ara, sortiu fora i continueu el debat, perquè realment estava molt interessant. I, a més, amb les dues versions contraposades. En tot cas, serà en un altre moment que ho allargarem. Ferran Casas, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins
moltes
la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 3 de, a les 4 de la tarda. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.